estem nosaltres, Luis Cabedo. Recordem que els parlava d'illes columbretes, de les situacions insòlites que s'han viscut en aquestes illes, de lo poc visitats que estan i la quantitat de gent que està així, que les veu en moments despejats, però que no ha anat mai. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana, com estem?
Pues esperant que me contes coses sobre les illes columbretes.
Pues sí, vull parlar-te d'elles perquè estan tan properes i a la vegada són molt desconegudes per a la gent d'ací. I tenen qui té la sort de viure per la zona de Torreblanca, hi ha una carretera la que porta de l'aeroport fins a la mateixa Torreblanca, si pilles un dia despejat, com està a una altura considerable, se poden apreciar quasi com ahí al costat, una claretat increïble. Però el temps ens ho deixa a veure quan pot ser llavant.
Hasta l'any 88 no van estar protegides.
Sí, no van estar protegides perquè inclús l'exèrcit americà fent maniobres conjuntes amb les espanyoles, menys feien que l'aviació d'allí, menys feien que tirar bombes a tot allò. Entonces, a raíz de que van ser protegides, pues tenim un paratge quasi que únic del Mediterrani. I si vos te conté una miqueta més o menys la història de les columbretes, que des de luego és més bella que el món, per dir-lo d'alguna manera. Per a començar, parlar d'elles és també informar a la gent que mos escolta que la província de Castelló està situada en una de les zones volcàniques d'Espanya. La Comunitat Valenciana és una de les quatre zones volcàniques que hi ha a la península. Són punts referents en esta autonomia als municipis de Cofrents, Picassent i les Illes Columbretes. Les nostres isles són l'única resta d'un immens camp volcànic on fa només 300.000 anys hi va haver erupcions. Fa 8 milions d'anys, el magma es va obrir pas a la corteza terrestre en un lloc proper a Picassent i va provocar la primera erupció volcànica coneguda a la Comunitat Valenciana. En les Illes Columbretes, on és més visible, són les restes del vulcanisme valencià, de les que diuen que té una edat que oscil·la entre els 8 milions i els 300.000 anys, que alguns estudis atribueixen al volcà que es troba a la mateixa Illa Grossa. Eumidio Acoechea, veus que el vasco el porta jo bé, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid i una de les figures claus del vulcanisme espanyol, diu que al Golf de València són freqüents les referències de la existència de roques volcàniques que, no obstant, només afloren a les Columbretes, a la Illa Grossa, del qual encara és perceptible la figura del cràter volcànic. O sigui, allà al mateix cràter se veu encara el volcán que hi ha allí. Segons els investigadors del CSIC, els volcans de les Columbretes serien els més joves entre els volcans valencians, encara que amb una edat també venerable, com hem dit antes, de 300.000 anys. O sigui, eren joves, imagina't. Avui en dia, les Illes Columbretes és fascinant, este fascinant arxipèlag que menys pot ser visitat cada dia per 78 persones al dia, està format de petites illes volcàniques que s'assenten sobre un fons de 80 metres de profunditat i que se troben a penes 60 quilòmetres de la costa de Castelló, sent actualment una reserva marina de gran importància per al nostre ecosistema. Les primeres restes que es van trobar en les illes daten de l'època dels fenicis. De fet, les Illes Columbretes ja són conegudes des de temps immemoriables. Els romans es van anomenar Columbraria, els grecs Opiusa i els ibers Moncolover. Tots aquests noms van eixir per la quantitat de serps que habitaven les illes. Aquestes serps, en un intent de fer-les desaparèixer, les illes van ser cremades nombroses vegades al llarg de la història, cosa que, unida al pas dels anys, els han deixat un paisatge agrès, amb molta poca vegetació, aunque podem trobar alguna planta endèmica, com és la curiosa sarsaparrilla, i una fauna amb exemplars referents de l'entorn, com són la gavina d'Andoain, el falcó Eleonora o la sargantana de les Columbretes, i espècies de caragols d'immens valor únics a tot el món. Però on trobem més diversitat de vida és en els seus fons marins. Els mers o meros són el principal habitant d'aquesta reserva, els quals, molts d'ells, tenen una mida de fins a metre i mig sent una de les espècies costaneres més grans, encara que completament inofensius. Les illes Columbretes no van ser habitades fins a l'any 1856, moment en què es va construir el faro, el qual se va realitzar al punt més alt de l'illa, concretament a 61 metres sobre el nivell del mar, i que va ser inaugurat a l'any 1860, fecha on es va iniciar la seva colonització. Com a curiositat, mos contava don Juan Bautista Llorenç Cantavella en el nostre Facebook que quan va arribar els obrers per edificar el faro, van portar menjar i aigua. I els van dir que estigueren tranquils, que en uns dies els portarien més provisió. Però resulta que se van oblidar d'ells. Ante la necessitat imperiosa, evidentment, de menjar i beure, un d'ells, veient que no els arribava res de lo que havien promès, es va oferir a anar fins a Castelló a reclamar. Entre tots ells, li van construir una espècie de balsa i un rem, i el qual pues, se va anar a alta mar, i on se va perdre. Però va tenir la santa sort que un bar mercant el va veure i el va recuperar, i el van ajudar a arribar a Castelló, i per consegüent va aconseguir pues, tornar a portar aliments als seus companys que estaven ahí passant-lo malament en la illa. Acabant l'obra del faro, el de les illes Columbretes ja estava considerat com un dels pitjors a causa de les seues dures condicions de vida, a més del seu aïllament. Per això, ningú volia anar allí a treballar. Però el que sempre era evident que els faroners més joves o més nobles als que li tocava este destí, o sigui, faronero nuevo a les Columbretes. La primera anècdota dels que van viure allí la trobem en la dona del faroner Aureli Zacarías, nomenada Dolores Guerra, que va perdre el seu fill de dos dies després de que aquest naixera. El xiquet va ser el primer humà nascut a la illa i va ser enterrat al minúscul cementari de les Columbretes, el qual acull el seu interior sin làpides, sepulcre, se calcula, d'unes 12 persones i construït per els mateixos faroners. Entre altres dels que hi havien enterrats en este cementari, trobem les restes d'altres faroners i mariners, a part dels crios que ara després te contaré que també hi ha un altre crio que va faltar. Les illes Columbretes pertanyen des de sempre en el que se refereix a lo eclesiàstic a la parròquia de Burriana. Va ser a l'any 1919 quan es va fer un cementari en aquestes illes, a la que va tindre que anar a donar-li la bendició el cura rector burrianenc, que per la seva avançada edat va delegar en un altre capellà. Dimes tu que jo no tinc ganes de marxar-me. Així també, com a anècdota, va haver una història que quasi rozava el canibalisme. Sí, tinc que contar-te una història aixina un poc macabra, Susana. Dels que estan enterrats allí, també hi ha una història curiosa que haver pogut acabar, pues, com t'ha dit, en una història de canibalisme. Pues resulta que uns nàufragos van arribar a la illa que els seus habitants es trobaven velant el cadàver de la filla d'un dels faroners. Els residents de les illes van compartir les poques provisions amb els visitants. Però el temporal d'aquells dies va ser impossible portar més menjar i aigua als residents de les illes. Segons s'explica, els nàufrags, morts de gana, se van plantejar el menjar-se al cadàver. No obstant, un d'ells es va negar i va avisar a la família, que es va prestar a posar a la defunta fora del perill. Imagina la necessitat imperiosa.
Collis. No, és que la fam té que ser molt roïn, eh?
Collis, quan la de meros que anien allí, que agarren una canya i se fiquen a pescar, no? Però bueno.
Curiosa. Es faltaven les energies. Sí, jo penso que és que jo crec ni que ni estaven bé el que veien, sinó el que s'imaginaven, no?
Sí, no? Ja, així una xicota de tal, igual se pensarien que seria un cochinillo.
Angelet.
Sí. Però bueno, les illes des de sempre van ser un antic refugi de pescadors, pirates, contrabandistes, coses que han donat joc a nombroses llegendes d'aventures i tesors amagats, però més lluny de la realitat. Però sí que tinc que dir-te que va haver un arxiduque nomenat Luis Salvador el Errante, que resulta que este personatge de l'alta noblesa se va enamorar de les illes Columbretes. Concretament era un arxiduque, el seu nom era, com ha dit, Luis Salvador d'Àustria, el qual se va enamorar. I el seu nom complet, ara veuràs, no n'hi haurien més en el santoral ese dia. Luis Salvador, María José, Juan Bautista, Domingo Rainiero, Fernando Carlos Zenobio, Antonio de Habsburgo y Lorena, el qual van a ser al Palau Pitti, a Florencia, un 4 d'agost de 1847. Este noble va ser un gran erudit, a més de mecenes, sent membre de la dinastia imperial dels Habsburgo. Era el 11 fill de Leopoldo II, gran duc de la Toscana, i el 9è de la seva segona dona, esposa, Maria Antònia de les dues Sicílies. Mare meva, i cosa que no n'hi havia tele en aquella època, eh?
Maria Antònia de les dues Sicílies?
Sí, sí. El seu naixement va ser anunciat amb 101 canyonades a la població de Florència. M'imagina, pues si no quedaria munició ahí, tant de fills, a cada fill tenien que tirar tota...
I 101.
Una. I ell era el que feia 11, pues imagina, ahí, tenien una fàbrica ahí simplement per ficar boletons d'estos, eh? La seva vida va estar estretament lligada a Espanya, com a pioner del turisme a les Illes Balears, establint residència a Mallorca. El jove Luis Salvador era un home aplicat i despert, gran coneixedor de les llengües estrangeres, del dibuix i de les ciències naturals i de la geografia. Va dedicar la seva vida als viatges i fer importants estudis sobre les moltes de les illes que hi ha al Mediterrani, especialment les Balears. A Mallorca arribaria per primera vegada l'any 1867, viatjant d'incògnit en el nom de El Comte Neudorf. Totes les seues obres van ser guardonades en diversos congressos geogràfics internacionals. Luis Salvador sempre tenia una predilecció per les illes xicotetes. L'arxiduque va ser sempre un personatge molt peculiar. Li va agradar viure sense distàncies i procurant-se sentir-se entre iguals amb el seu sèquit que sempre l'acompanyava, que d'altra banda eren tots empleats seus, o sigui, damunt, o sigui, anava vestit igual que ells, es tratava de tu a tu i tal, no? No va voler mai envoltar-se de persones amb especial cultura i preparació, ja que no li agradava sentir-se controlat, vigilat o jutjat per els seus des de la seva classe, o sigui, ell era un alma libre. Ja, de fet, era l'errante, no?, el seu nom, no?, sobre... De fet, la seva vestimenta cridava sempre l'atenció per la seva austeritat i brutícia. Portava sempre la mateixa roba i gorra, habitualment plenes de taques, cosa que causava molt de desconcert als que anaven a visitar-lo, ja que el solien confondre en els seus criats. Aquest il·lustre aristòcrata, quan va visitar les Illes Columbretes, se va quedar tan fascinat perquè aquell tros de terra que va escriure un llibre sobre la seva fauna i la seva vegetació. Ell va ser l'autor del primer llibre monogràfic sobre les illes a l'any 1895. El faroner senyor Grimal va tenir la fortuna de conviure amb l'arxiduc Lluís Salvador. Tots dos van mantenir una interessant relació epistolar i una bona amistat. O sigui, al final el faroner i ell van ser amics de tota la vida. Ja avançant en el temps, pues ja ens fiquem a parlar ja en la Primera Guerra Mundial, que aunque Espanya era un país neutral, ara te contaré que de neutral... Per això, tinc que contar, Susana, que la Primera Guerra Mundial se va viure de prop també en les illes castellonenques. Durant la Primera Guerra Mundial, Espanya es va mantenir al marge del conflicte declarant-se país neutral. La Gran Guerra podria semblar llunyana, però a poc a poc es va anar apropant al conflicte a Espanya a través del mar, convertint-se la nostra costa en una terra d'espies i d'espionatge, sent contínuament violades les aigües territorials per països que estaven confrontats. Concretament, a l'any 1916, la primera línia de combat es va aproximar més al litoral de Castelló. Se trobava a les nostres aigües els submarins U-Boot alemanys, en el que se va anomenar la Guerra Submarina, una missió que consistia en afonar els barcos enemics de guerra i també contra els barcos mercantes desarmats que portaven aliments, subministraments i altres béns de consum considerats contrabans de guerra. Pues resulta que l'11 d'abril de l'any 1916 el submarí U-34 va enviar al fons davant de les Illes Columbretes al vapor anglès Angus. També el mateix dia va atacar, però sense enforçar-lo, el barco rus Imperator, que seria rematat posteriorment per els submarinos austriacs, que van conseguir enforzarlo amb 12 canonades i dos bombes incendiàries. Els tripulants d'este mercant es van veure convertits de sobte en naufrags i van començar una èpica odissea per a intentar salvar les seues vides. A rem es van dirigir cap a les illes Columbretes, a les quals van arribar remant pels remant-se els seus propis mitjans cap a l'estat de la vespre del dia 23, o sigui, del dia 12 al 23 van estar allà del dia de la que te pego. I ja entrem ja en la Guerra Civil, que així sí que és veritat, Susana, que a lo millor ens haverà recordat una miqueta la tragèdia que se va viure a principis del segle XXI, com va passar a Galícia. I és que segurament a molts es recordarà la tragèdia del Prestige, i te diré per què. Tot el món sap que el petroler Prestige, el 13 de novembre del 2002, es va enfonsar davant de les costes de Galícia, ocasionant un abocament de cru que va provocar un dels desastres ecològics més grans de la història d'Espanya. Pues te diré que durant la Guerra Civil Espanyola hi va haver un petrolier, el Watford, que va ser torpedejat a 15 milles al nord de les illes Columbretes per el submarí italià Diaspro. Això va ser al setembre de l'any 1937. Dos missils van impactar i van ser suficients per enfonsar-los al barco. Tots els membres de la tripulació van ser rescatats amb vida, encara que un va morir posteriorment. Al moment de l'accident, este barco viatjava des de la Constanza de Romania direcció València, en un carregament de 10.000 tones de fuel. Les restos del barco se troben a 80 metres de profunditat. Pues resulta que en l'any 2012, pescadors de la zona van alertar de l'aparició de taques contaminants al mar i una forta olor d'hidrocarburs en diverses ocasions. La corrosió i el deteriorament del material dels tancs del Watford van fer que el barco enfonsat derramara contaminants al mar a causa del pas del temps. En setembre d'aquest any, 2012, Salvament Marítim, dependent del Ministeri de Foment, van començar a extraure el combustible del petrolier Watford, evitant una de les possibles tragèdies que s'haveren pogut donar així a la província de Castelló. I ja més recentment, antes de que, com hem dit a les començar, antes de que se fera parque natural, pues allí en aquelles illes també van ser zona de pràctiques militars, com hem dit, als anys 70, de l'exèrcit espanyol i el nord-americà, que les bombardejaven moltes vegades i encara avui podem trobar els vistes algunes d'aquestes seqüeles, no?, de les illes. I més o menys, pues, això és la...
Ojo, que m'ho has parlat, que va ser unes illes tan menudes, és dir, perquè, clar, el que no sap la gent, a més, és que el que veiem forma part d'una sèrie de conglomerat d'illetes, no?
Claro, molt bé.
En fin, Luis, esperem la setmana que ve que tornes a sorprendre-nos en aquestes històries, en les que... documentades, històries documentades,
sí,
que no existís, que no forma part de llegendes, no, està documentat i se pot poden comprovar-lo. Gràcies per haver estat així, Luis, espero que la setmana que ve contes coses com estes o, bueno, o les que tu vulguis, sempre ens entretenen. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Susana, mos veiem.